dit que és anormal la situació que es viu a Espanya, on, segons ella, l'Estat utilitza el poder judicial per coartar el dret a debatre d'un Parlament democràtic. La presidenta de la Cambra Catalana ha responsabilitzat l'Estat d'atacs antidemocràtics impropis d'una democràcia del segle XXI. La resposta del govern espanyol, d'altra banda, no s'ha fet esperar. El portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit que a Espanya la justícia és independent i no se sotmet a cap tipus de pressió. També ha comentat que els jutges jutgen i sentencien segons el seu criteri i ha conclòs que a Espanya ningú no pot actuar amb impunitat i que és injust i fals que la justícia no és independent. D'altra banda, l'evacuació de milers de civils i rebels atrapats en el setge d'Alep a Síria s'ha suspès. Ho ha decidit el govern del país, que ha acusat els opositors de no respectar les condicions de l'acord que es va començar a aplicar ahir. En concret, el règim diu que els rebels volien emportar-se alguns presoners amb ells, un extrem que no s'ha pogut verificar de forma independent. En el moment en què s'ha anunciat la suspensió, també s'ha sentit una explosió i tirotejos en un dels barris de la ciutat. I també comentem a aquesta hora que a partir de l'1 de gener s'ampliarà el permís de paternitat de 2 a 4 setmanes. L'anunci l'ha fet el ministre Íñigo Méndez de Vigo i arriba uns dies després que la ministra Fátima Báñez anunciés que hi estava treballant i que buscava un pacte d'estat per a la conciliació i la racionalització d'horaris. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
Gaudeix de l'esperit nadalenc i participa en l'adoració de l'infant a la façana del naixement. Vine els dies 21, 22 i 23 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre. L'accés és lliure, pujada al pessebre pel carrer Marina. I aquest any, amb una xocolata calenta pels assistents per fer més dolça l'experiència i ajudar a passar el fred. Viu l'esperit nadalenc a la Basílica de la Sagrada Família. El Nadal és sagrat. Viu-lo en família.
Cada matí és un nou inici.
Anònim.
A Ràdio Estel, Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Avui vull agrair la vida al cel. I amb tu celebrar que sóc viu.
Permeti-m'ho. Aquest país som collonots. Perquè quan ens disposem a fer una cosa plegats, sense rivalitats ni enveges, només amb la guspira de la il·lusió, la fem. Així, plegats, junts. I aquest diumenge, com cada any, la tornarem a fer. Perquè més enllà d'un programa televisiu, la Marató de TV3 és un acte de col·lectiu, de país, on la il·lusió, la solidaritat, l'empatia i la sensibilització es fan i es practiquen amb lletres majúscules. I el que encara és més important, sent conscients que és una lluita de tots i per tots, sense excepcions. Enguany, el tema tractat són els ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Tornem a fer-ho una altra vegada. Participem-hi. fent possible una altra vegada que la nostra solidaritat permeti la recerca, les prevencions, l'atenció a les persones i, per tant, permeti somriures i vida, molta vida. Demostrem a tothom i a nosaltres mateixos que aquest país som així, som collonuts. Aquí, avui intentarem posar el nostre granet de sorra parlant dels ictus, així que no marxeu. Molt bona tarda i benvinguts a una edició més del Vademecum, salutacions d'Antoni Huguet a les vies del so i de qui els parla, Joan Trias.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista. Amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Comptem avui també amb la presència als estudis de Ràdio Estel del doctor Maurici Gómez, ginecòleg i obstetra de la clínica Nostra Senyora del Remei, en qui volem parlar de dos temes que últimament estan una mica de moda i, per tant, se'n parla molt, però se'n sap ben poc. L'embràs en edats avançades i el virus del papiloma humà. Bona tarda, doctor.
Bona tarda, Joan.
Comencem parlant dels embrassos, si li sembla bé. De fet, abans de l'embràs, és imprescindible que les dones vagin regularment al ginecòleg?
La veritat és que aquesta pregunta té una resposta categòrica. Jo penso que sí, realment. Si hi ha una especialitat dintre de la medicina, no?, que, a la qual el diagnòstic precoç agafa tota la seva magnitud, penso que seria la ginecologia, realment, no? A més, som una especialitat molt particular. Considero que som els metges de capçalera d'una esfera molt particular al llarg de la vida de totes les dones fora de l'edat pediàtrica. I només per aquest discurs, evidentment, doncs penso que és necessari i convenient visitar regulars amb el ginecòleg.
Passem ara, sí, als embarassos en edats avançades. Creu que són freqüents, aquest tipus d'embarassos?
Bueno, amb el temps, evidentment, sí que hi ha hagut un canvi relacionat probablement amb canvis socials, amb canvis culturals, pel qual, diguéssim, s'ha retardat l'edat de la maternitat. No? Ens trobem que cada vegada més les pacients arriben a la consulta embarassades amb unes edats més avançades, no? I això, evidentment, doncs, implica doncs, una responsabilitat afegida, perquè és cert que són embarassos amb unes particularitats que obliguen a ser una miqueta més cautes, amb més riscos, realment.
Sí. Perquè estem parlant de quina edat, més o menys, quan parlem d'una edat avançada amb embaràs?
Sí, edat avançada, tot i que no està estrictament establert, es considera a partir dels 38, 39, 40 anys, com amb el temps, lògicament s'han d'arrelir d'aquesta edat, ens trobem que el llindar, diguéssim, per parlar d'edat avançada, també l'hem hagut d'anar pujant, no? Però, la veritat, jo calcularia que a partir dels 38-39 es pot considerar ja una edat avançada.
Quins són els problemes de salut que es poden trobar en aquest tipus d'embarassos?
Bueno, en principi, les pacients que es queden embarassades amb aquesta edat ja per si tenen més riscos relacionats amb el seu propi estat físic, com poden ser riscos cardiovasculars, metabòlics, i, lògicament, una vegada embarassada, doncs, aquestes problemàtiques es poden magnificar. No? Hi ha més risc d'hipertensió de l'embaràs, diabetes de l'embaràs, hi ha més risc d'amenaça de pare prematur, també. Moltes vegades hem de pensar que aquestes pacients que et venen embarassades a la consulta a partir d'una edat s'han quedat embarassades amb una tècnica, amb un tractament de reproducció, perquè d'una manera espontània, arribat al moment, ha estat més difícil i han hagut de recórrer aquests tractaments, i això implica realment doncs, que bueno, el mateix tractament que han pogut fer, els riscos també es magnifiquen.
Perquè ara estem parlant de la mare, doctor, però també pot ser perillós pel fetus?
Evidentment. D'una manera secundària, una pacient embarassada que té un problema d'hipertensió de l'embaràs, diabetes de l'embaràs, prematuritat, secundàriament aquest nano que pugui néixer abans d'hora, que pugui néixer amb un problema relacionat, té un risc afegit, evidentment.
No sé si va conèixer el doctor la notícia d'aquest mateix setembre, on una metgessa de Lugo, Lina Álvarez, va decidir tenir un altre fill amb fecundació in vitro i per cesària als 62 anys. I cada any anem descobrint casos com els de la Lina que ens sobten a les portades dels diaris. Què n'opina al respecte, com casos com el de la Lina?
Jo, en aquest cas, sóc crític, partint de la base d'un profund respecte vers totes les dones que vulguin ser mares, que de les coses que donen realment sentit a la nostra existència, penso que hi ha d'haver-hi un límit, un límit ètic, un límit de coherència científica, perquè tot i que realment amb l'adveniment de les tècniques de reproducció assistida estem aconseguint que moltes dones que volen ser mares i no ho aconsegueixen, no?, amb aquests tractaments ho puguin aconseguir, hauria d'haver-hi un límit. Aquest límit no és que estigui ni de bon tros establert per llei, no hi ha una edat concreta. es parla a nivell, diguéssim, de consens, de 50 anys com a data a partir de la qual realment no es recomana reproducció assistida, però, bueno, en aquest cas, que evidentment aquest és un fet obvi, no?, que l'embaràs ha estat per una tècnica, un tractament de reproducció, penso que sobrepassa unes barreres ètiques i coherents que són més que reprobables, penso, sincerament.
A part d'aquestes barreres ètiques que vostè ens comentava, vostè creu que com més avançada l'edat, més perillós?
Evidentment, pel mateix discurs que fèiem abans, de riscos generals, metabòlics, vasculars, també, evidentment, és un tema també de futur, un tema sociològic. Clar, aquesta senyora, aquesta mare amb 60, 60 i pico anys, clar, tindrà una criatura que quan tingui 15 anys, aquesta mare tindrà 75. Té una edat més per ser una àvia que per ser una mare. Són situacions que, insisteixo, dintre del profund respecte cap als pacients que prenen aquesta decisió, la veritat és que és un tema delicat, realment, no?
Canviem de tema radicalment perquè parlem de l'altre tema que dèiem que estava de moda també i se'n parla últimament molt als medis, el virus del papiloma humà. De què estem parlant quan parlem d'aquest virus?
Sí, el virus del papiloma humà, que realment tanta alarma social pot arribar a generar, és un virus molt freqüent, molt prevalent al nostre medi. De fet, és un virus que es divideix en 80-100 tipus diferents en funció de les característiques genètiques del mateix i que realment es contreu, es transmet per transmissió sexual, però inclús per contacte pell a pell. Llavors, la transcendència, la rellevància d'aquest virus és que està relacionat amb una sèrie de malalties de transmissió sexual, insisteixo, que poden no tan sols donar un risc afegit per una sèrie de càncers ginecològics, sinó que també pot, d'una manera secundària, comprometre la fertilitat de les noies en edat fèrtil.
És perillós ser infectat per aquest tipus de virus? Vostè ens deia, pot arribar a provocar inclús alguns càncers?
Mira, s'han fet estudis epidemiològics de prevalença i encara que us sembli xocant, s'ha vist que fins a un 70-80% de dones en edat reproductiva estan o han estat contagiades o poden estar contagiades per aquest virus. La immensa majoria de vegades aquest virus el mateix cos l'acaba rebutjant. Parlant col·loquialment, com que té un refredat, la immunologia, les defenses de les pacients l'acaben rebutjant. I és un virus, la infecció del qual d'entrada no dona símptomes. El que passa és que en alguns casos si es combina una d'aquestes soques més agressives, una immunitat una mica compromesa i una exposició repetida, amb el temps i sobretot sense un diagnòstic precoç, pot anar més, pot generar una inflamació dels teixits, insisteixo, que són afectats per aquest virus, i realment amb el temps, doncs, bueno, aquesta inflamació pot esdevindre amb un càncer genital i, lògicament, amb les connotacions que això comporta, no tan sols de pronòstic vital, sinó també de pronòstic reproductiu.
Hi ha certes alertes que propici el nostre cos que ens facin indicar que tenim aquest tipus de virus o que podem adquirir algun tipus de malaltia relacionat amb aquest virus?
Una bona pregunta, aquesta. Aviam, d'entrada, dintre, insisteixo, de la gran família d'aquest virus del papiloma, hi haurien dos tipus de lesions. Una que és més visible, que és la verruga genital o el condiloma, que pot, insisteixo, donar llum o donar sospita, alerta, de que realment hi ha la infecció per aquest virus i ja pot obligar-ho a fer estudis més profuns. I una altra, que precisament és la més perillosa, que és la que roman asimptomàtica, que és la que afecta el coi de la matriu. Aquesta part que els ginecòlegs veiem quan fem les citologies i que, insisteixo, no diagnosticada i amb molt de temps d'evolució, tampoc vull ser alarmista, perquè realment això és una cosa que va poquet a poquet, però pot generar, pot acabar donant un càncer de coi de la matriu. I, evidentment, quan hi ha una sintomatologia relacionada amb aquest càncer, ens trobem cada vegada ja és massa tard com per fer un tractament curatiu.
Com podem evitar contraure aquest tipus de virus del papiloma humà? Dit d'una altra manera, quines són les prevencions més adequades?
Si parlem de ser excel·lents, diguéssim, amb la prevenció, jo penso que la prevenció primària, és a dir, intentar donar a la pacient una immunitat abans de contraure aquesta infecció, és a dir, resumint, abans de començar amb les relacions sexuals, seria la vacunació, que, de fet, ja s'està fent d'una manera sistemàtica a les noies d'11 a 12 anys, que no és una edat casual, sinó que s'ha buscat una edat per consens, lògicament, previ al començament, a l'inici de les relacions sexuals, i d'aquesta manera les pacients queden cobertes d'una manera molt efectiva enfront a les soques d'aquest virus que són més perilloses. Tot i així, m'agradaria també transmetre un altre missatge, perquè aquesta vacuna confereix una immunitat molt bona, però per un parell o tres, en aquest cas quatre soques en concret d'aquest virus, però no per tota la família del virus. I, evidentment, tampoc confereix immunitat vers altres malalties de transmissió sexual, hepatitis, HIV, sífilis, clamídia, que cada vegada es veuen més, I el que vull dir amb això és que el fet d'estar vacunades, no, i és un missatge que llenço a totes les noies, a totes les mares d'aquestes noies joves, no ha de ser, o sigui, no ha de conferir una tranquil·litat a l'hora, diguéssim, de tenir les primeres relacions amb protecció, que seria el següent pas, diguéssim. Les relacions amb preservatiu penso que són pertinents, són necessàries i protegeixen d'una manera molt eficaç envers la transmissió. Que no al 100%, insisteixo, al tanto, perquè en el moment que el contacte, el contagi possible és pell a pell, inclús altres vies de contagi en funció de les pràctiques sexuals, s'ha de ser prudent sempre, realment. Llavors, la millor prevenció, sempre dic el mateix, a part d'aquests dos consells bàsics, és la visita amb el ginecòleg, perquè d'aquesta manera, evidentment, amb les signes que tenim de fer un diagnòstic precoç, de si hi ha algun indici d'aquesta infecció, podem actuar, podem obrar en conseqüència.
Doncs doctor Maurici Gómez, ginecòleg i obstetra de la clínica Nostra Senyora del Remei, gràcies per explicar-nos també aquests dos grans temes, insisteixo, dels quals se'n parla molt, però s'explica ben poc.
Bueno, gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Fins una altra.
Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Herois quotidians.
Ja no recordo com va ser. Ha estat així tota la vida. Quan va sonar per primer cop...
Ella és l'Elisabet Ortínez. Té 66 anys. Llicenciada en Dret, Filosofia i Lletres i amb diferents postgraus. Va exercir l'advocacia durant 30 anys, fins al 2002, quan la vida li va causar 7 ictus i li va canviar la vida de cop. Bona tarda, Elisabet.
Hola, bona tarda.
Què és un ictus?
Bueno, un ictus és un accident vascular cerebral. Tenint en compte que la paraula ictus ve del llatí, és llatina, és llatí, i és cop, pues és un accident cerebral vascular, però el que en realitat és un cop, perquè és un cop a la teva vida. És repentí, no avisa. I quan et despertes, t'informes i et trobes que la teva vida ha canviat 360 graus.
Per què la teva vida ha canviat 360 graus?
Primer, perquè jo, per exemple, inclús vaig tenir també inicialment una hemiparèsia, una paràlisi de mig cos. Bueno, em tenien que donar el menjar, sabem que hi ha el menjar, etcètera. I vaig tenir que deixar la meva professió, que era l'abogacia, perquè tinc encara uns temes cognitius bastant forts en quant a que no retenc res per culpa també d'un dèficit d'atenció, no, amb la qual no arxivo. Per tant, la carrera de dret és incompatible amb tot això. L'exercici de l'abogacia, perquè està basada sobretot en la memòria. Per tant, va dir que, o sigui, van entrar els metges a l'habitació ja dient-me la teva professió s'ha acabat. Això per mi va ser un cop enorme. Entres en una situació que jo sempre dic que vaig tenir que aprendre a conjugar tres verbs, que és l'acceptar, l'adaptar-te i el compartir. Això va anar molt bé. No? Primer tens que acceptar la teva nova situació. És molt difícil. Necessites molta ajuda. No? Després, adaptar-te. Si tu tens una parèsia, o els temes cognitius, etc. Tot ha canviat, per tant, és que adaptar-te a la nova situació. No? I després a mi em va anar molt bé el compartir amb la gent. És molt agradable. Tinc sort de que tinc realment moltes, molt bones i moltes amistats que m'han ajudat moltíssim. I perquè jo era vídua i tenia una filla, i tinc, vamos, però llavors tenia 16 anys, la nena estava al col·le. I tota aquesta gent em van ajudar. Però de totes formes, passes moltes hores sola en un hospital. Moltes hores. I el cap et va passant pel·lícules.
Hi ha més d'un tipus d'ictus, oi, suposo?
Sí, hi ha bàsicament dos. Està l'ictus isquèmic, que és un coàgul que es forma en una de les artèries del cervell i no deixa circular la sang, i per tant, a no deixar circular la sang, necrosa tota una part del cervell. Per això, el que és molt important és la rapidesa en detectar l'ictus. I l'altre vessant de l'ictus és el vessament, un derrame de sang, per lo mateix, perquè ja l'artèria rebenta i fa un vessament. Com més van invadint, més cèl·lules deixaran de funcionar, més cèl·lules, més neurones es necrosaran. Per tant, la rapidesa. Juntament amb el Departament de Salut estem a la campanya de Ràpid. Ràpid és una campanya que es fa perquè la gent pugui detectar, sàpiga detectar ràpidament la persona que té davant si està fent un ictus.
Es pot arribar a detectar un ictus?
Sí, la persona que té davant. A la persona que ho està patint pot ser que ho detecti, però és difícil perquè de seguida se li va al cap, o se li pot anar al cap. Però la persona que té davant, sí, que el ràpid és, està copiat del fast dels anglesos, que la R és de riure, si riu i torça la boca, la A és d'alçar els braços, si cauen, o mantén rígid, com a mi em va passar, a mi se'm va posar un braç rígid. La P de parla, si no, no parla bé. Només que li passi una d'aquestes tres coses, hi ha ictus, que la I, i de pressa. Perquè em truqui l'ambulància, jo sempre dic el 061, que és la més ràpid, per la mèdica, perquè la 112 és emergències en general.
Sí, si parlem d'ictus, la rapidesa és fonamental.
Totalment, o sigui, les dues primeres hores són essencials i dintre de les dues primeres hores, la primera mitja hora.
Cal recordar que no parlem de cap afecció menor quan parlem d'ictus. Estem parlant de 17 milions de persones anuals que el pateixen, o que és una de les tres malalties amb més risc de mort, o que cal molta i molta recerca perquè encara no sabem quina és la causa de la tercera part dels ictus. Però parlem avui de l'Elisabet, que va patir fins a 7 ictus. És això un cas normal, Elisabet?
No. El meu era... Jo vaig patir 7 ictus perquè s'anaven repetint, perquè no trobaven la causa dels ictus. El primer cop que els vaig patir van pensar, bueno, han tingut un ictus, s'ha acabat, prou, no? Però va tornar a repetir i llavors van començar a investigar, em van fer moltíssimes proves. Jo pràcticament em vaig passar quasi 2 anys a l'Hospital de Bellvitge. I al principi jo me'n recordo que quan llegia els informes sempre deia la paraula via ictus idiopàtic. Jo deia, idiopàtic, què vol dir? I deia els metges, dic... És el mateix que dir que ni punyetera idea parlant malament. I clar, sí, bàsicament sí, perquè no sabien d'on venia. Finalment em van obrir el cap, em van fer una biòpsia, la segona biòpsia, la primera encara no va sortir, la segona va sortir, i va sortir una malaltia molt, molt rara, que és autoimmune, que és una vasculitis cerebral granulomatosa. La vasculitis és una inflamació de les artèries. Aquestes vasculitis normalment es donen amb cames o al ronyó. Tal. El que no és tan comú és en el cervell. De fet, quan a mi em va passar, hi havia 14 casos en el món, que hi hagués literatura, o sigui, que es conegués. I em toca a mi, o sigui, clar, dius, per què a mi? O sigui, no, la pregunta era òbvia. I llavors, finalment, quan vaig tenir el diagnòstic i em van poder tractar i trobar la medicació idònia, pues vaig sortir-me'n. I jo sempre després els hi feia broma amb els metges perquè ells es van d'omplir l'orella perquè vaig sortir tot el tema aquest publicat a totes les revistes científiques que ells havien lograt per primera vegada que una persona que havia tingut una vasculitis i ictus, diferents ictus, sortís, sobrevisqués. Jo sempre els hi feia la broma i vaig dient-li us cobraré drets d'autor perquè estic sortint per tot arreu, no?
Però... Parlem de drets d'autor, Elisabet. Després de tot això, inclús et vas veure amb forces de fer una guia pel pacient. Comenta'm una mica, què és això d'una guia pel pacient de l'ictus?
Una guia pel pacient era... A mi em va venir donat, perquè jo estava, quan estava ingressada a Bellvitge, una de les metges que em portava va venir un dia i em va dir, escolta'm, tu com ets advocada, dius, deus saber escriure. Dic, sí, home, sí, una mica sí. I em diu, és que estem cercant, buscant una persona perquè tenim feta la guia d'ictus mèdica i ara volem fer una guia d'ictus des del punt de vista d'un pacient.
Quina és la tasca que realitzeu des de la Fundació?
A veure, la Fundació tenia tres objectius que, clars, que són la recerca, la difusió de la malaltia i la cura dels pacients. Aquest tercer, la cura dels pacients, ara, a pesar que continua sent objectiu, però s'ha independitzat, perquè vaig tenir una iniciativa, finalment, de poder muntar, constituir organitzacions de pacients per tot Catalunya. I, de fet, com així s'ha fet, jo he començat amb el tema de les grans capitals, que són Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per tant, aquesta part de pacients que estava dintre de la Fundació té la seva autonomia, s'ha muntat com una associació a Barcelona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. I aquestes depenen directament de la Fundació, perquè estan dintre, la Fundació té un organisme que és el Consell Consultiu de Pacients de la Fundació, d'aquelles formen part. Per totes les iniciatives que puguin tenir es poden plantejar, i llavors plantejo, jo sóc la presidenta, com si diguéssim, d'aquest Consell, i ho trasllado jo al patronat, perquè sóc la que també formo part del patronat.
Uh-huh. A més, vostè es defineix com una clara defensora de la sanitat pública, no?
Sí.
Però creu que hi ha recursos suficients per tractar, identificar o fer recerca sobre l'ictus?
A veure, per això estem amb el tema de la marató d'ictus, no? Uh-huh. La Fundació va tenir la iniciativa, un moment donat, de fa 3 anys, de voler tenir una marató dedicada única i exclusivament a l'ictus. A l'ictus, hem de tenir en compte que és la primera causa de discapacitat. A l'ictus és la primera causa de mortandat en la dona. A l'ictus és suficientment, té una rellevància suficient com perquè la pugui tenir una marató dedicada a l'ictus.
Parlem, però, Elisabet, de la marató, que és del que m'estaves parlant abans. El proper dia 18, la Fundació Ictus, juntament amb l'associació Superar l'Ictus, munteu una carpa a la plaça del Mercat del Born de Barcelona per tal d'ajudar a la marató d'enguany, precisament. Què hi podrem trobar en aquesta carpa?
De tot. Estic molt contenta perquè de tot. La Fundació, com una entitat per l'autonomància de l'Ictus, vam dir, la tenim que fer grossa, com si diguéssim. I s'instal·la una carpa, en realitat seran 2 carpes amb 2 escenaris, que hi hauran diferents activitats. Es fan activitats que fan les associacions de pacients per mantenir-se. Hi ha activitats de manteniment de teràpia, de manteniment, hi ha un coro, val a dir. Hi ha la Maria Cambrai, una cantant, que va fer un ictus, uh-huh, i va mandar una cançó dedicada a l'ictus, i es va organitzar un tema d'acompanyar-la al cor de fàssics de l'Hospital de Sant Pau, i la veritat que la recomano, i aquest també actuarà tant al dematí com a la tarda, en fi, està previst.
Que per no avorrir-se, Elisabet.
No, en absolut. Des de les 12 del dematí ens trobareu allà fins a les 9 de la vespre. Jo convido tothom que s'acosti per la carpa.
Perfecte, doncs volen col·laborar, doncs ja ho saben. Aquest diumenge, la carpa que estarà muntada de 12 al migdia fins les 9 del vespre a la plaça del Mercat del Born de Barcelona. O segueixi la programació de tot el dia de TV3, o participin a qualsevol dels centenars d'activitats que es faran arreu del país. De moment, avui ens ha visitat als estudis de Ràdio Estel Elisabet Ortínez, secretària del patronat de la Fundació Ictus d'aquí de Barcelona i de tot Catalunya, com ens deia ella, de la qual n'és cofundadora, que ens ha explicat una mica més sobre què és patir un ictus i quines són les seves conseqüències. Deixi-m'ho dir d'una altra manera, Elisabet. Avui ens ha visitat a Ràdio Estel una supervivent. Moltes gràcies per venir, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots els oients, fins divendres que ve, aquí, a la mateixa hora. Recordin, salutacions cordials d'Antoni Huguet i de servidor Joan Trias. I salut, molta salut.
A Ràdio Estel, Vademecum. Ràdio